Benvingudes! Si ens escolteu per primer cop, som Dones i Cultura, una assemblea de dones no mixta que va néixer ara fa 2 anys com a grup de denúncia, de suport i d'acció. Estem formades per dones i persones no binàries, totes professionals de la cultura que treballem a Catalunya. Dones i Cultura neix, pel qui no ho sàpiga, de la indignació, de la solidaritat i de l'impuls creador. Comencem!
Avui som a l'estudi la Neus i la Júlia. Estem molt contentes perquè avui comencem la segona temporada. Qui ho diria, eh? En els programes anteriors hem abordat temes com la maternitat i drets laborals, el món dels concursos públics i la perspectiva de gènere, la vaga feminista o la importància dels col·lectius no mixtes femenins al llarg de la història.
Doncs sí, i avui encetem la temporada, una mica tard, ho sabem, com aquesta tardor que no acaba d'arribar, i avui parlarem del Darulls, però no parlarem del procés, no patiu, que això encara no és el món a RAC1. Avui del que volem parlar és dels joves que arran de la sentència del procés han sortit al carrer a protestar, fent servir procediments propis d'autodefensa de guerrilla urbana. Contenidors cremats, barricades, vidres i llambordes que volen com si fossin projectils. Fa unes setmanes, un tuit del fotoperiodista Jordi Borràs parlava de la presència de dones a la primera línia. Dones, deia Borràs, que en un ambient testosterònic reivindicaven el seu lloc dins la barricada. Les dones, tal i com diu la historiadora Emma Parcerisa, han estat sempre a la història, han estat sempre a les lluites, però se les ha invisibilitzat, un clàssic, ja ho coneixem, això. Així que, entre altres coses, el que reivindica la Her Story és això, és posar les dones al centre. La His és d'ells, la Her és nostra. Per parlar d'això, contem amb la Teresa Ferrer, que avui és tot un honor tenir-la aquí. Hola, Teresa.
Hola, gràcies.
Que bé que hagis vingut. Doncs la Teresa és amiga, periodista i experta en història del periodisme. Així que comencem amb la Teresa i, abans que res, us animem que compartiu les vostres opinions sobre nosaltres, sobre Dones i Cultura, amb l'etiqueta hashtag ràdio Dones i Cultura.
Dones i Cultura.
Doncs, com us acabo de dir, aquí tenim a la Teresa. La Teresa és llicenciada en Periodisme i DEA en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment, la Teresa, entre moltes altres coses, és professora d'Història del Periodisme a l'Autònoma i la seva recerca universitària centra sobretot en fotografia i propaganda durant el període entre guerres. A més d'escriure en molts mitjans, entre ells El Temps o Entre Acte, la Teresa també col·labora amb l'Observatori de la Vida Quotidiana, amb un projecte interessantíssim que es diu La imatge velada, que vol recuperar el llegat del fotoperiodisme català. A més, la Teresa també, des de fa 3 anys, col·labora en un projecte sobre gràfica obrera anarquista, del qual a finals de novembre inaugurarà una exposició, anomenada Gràfica anarquista, fotografia i revolució social. Teresa, benvinguda, presentació llarguíssima amb tots aquests títols nobiliaris. Estem encantades de que estiguis aquí amb nosaltres. T'hem portat aquí una mica per preguntar-te una cosa. Si nosaltres tota l'estona ens estem preguntant i reflexionant sobre on són les dones, ara et preguntem, on són les dones a les lluites? Hi eren?
Sí, sí, sí. Bueno, moltes gràcies per haver-me convidat. L'altre dia escoltava, veia, no?, que es feia així com una mica de comparació amb la setmana tràgica, per a mi del tot incomparable i naïf i banalitzadora. Llavors he buscat on estaven les dones obreres a la setmana tràgica, no? I estaven a les barricades, i estaven als carrers, i estaven reivindicant el seu paper com a obreres, perquè en aquell moment s'uneixen a la lluita anticlerical per un fet molt pràctic, que és que des de principi del segle XX es podia treballar a casa, però també es podia treballar a monestirs. Llavors hi havia una competència als convents en el camp de la confecció que estava amenaçant la subsistència de les dones. Per tant, una part de la lluita d'aquell juliol del 1909 també la van protagonitzar les dones i també va ser per això. A part de que ja en aquell moment hi havia un rebuig a la guerra, el fet de mobilitzar reservistes, en això també les dones van plantar una mica de cara, no? I aquí les trobem als carrers, i l'any següent, el 1910, es fa com el que es considera la primera manifestació de dones a Catalunya, bueno, i a la resta de l'Estat, i es fa a Barcelona. Es fa el 10 de juliol, l'encapçala una dona que es deia Ángeles López de Ayala, era una dona republicana, maçona, lliure pensadora, va lluitar molt pels drets de la dona, i a finals del segle XIX ella s'ajunta amb l'anarquista Teresa Claramunt i amb Amàlia Domingo i creen una cosa que es deia Societat Autònoma de la Mujer, no? Bé, ja el 1910 Ayala impulsa aquesta manifestació femenina per a reclamar una mica l'emancipació de la dona, el lliure pensament i, evidentment, el règim republicà, no? I van aprofitar per presentar un document que van signar 22, hi havia 22.000 firmes. No sabem si totes eren de dones, però ens dona una mica la idea d'aquest pols. Jo crec que, bueno, no és que ho cregui jo, és que històricament és així i s'ha estudiat, que quan la dona té l'espai públic, és a dir, quan l'espai públic és de tothom, la dona hi és. Una altra cosa és que se la invisibilitza. Això són coses diferents. Però és això, i a principi de segle veiem que les dones s'organitzen i surten, no?
Abans parlàvem d'això de la Her Story, aquesta idea de reivindicar la història de les dones, no? D'aquestes dones que han estat invisibilitzades tant i tants anys, i ara sembla que hi hagi dones al carrer, no? Quan el carrer, no? L'espai és nostre, no? Per què creus que hi ha hagut aquesta invisibilització tots aquests anys i que ara ens sorprèn tant i que un tuit d'un fotoperiodista conegut faci que hi hagi tota una ristra de missatges una mica parlant de lleones, guerreres, quan ja ho érem, no?
En aquest cas, jo crec que perquè vivim en una mena de presentisme perpetu que fa que no tinguem la perspectiva històrica ni contextual incorporada, però no només passa en això, passa en massa àmbits i jo crec que és molt perillós. Llavors, hi ha una part d'invisibilització que és així, i l'altra és aquesta, no? Que moltes vegades, i més en un món com el que nosaltres vivim ara, hiperconnectat, tot sembla que sigui nou, tot sembla que mai hagués passat abans, i en això tenim un problema, perquè tornem a invisibilitzar. D'altra banda, també crec que el que potser estem apreciant aquests dies és que jo crec que ve molt fruit de les darreres mobilitzacions dels 8 de març recents, que en els darrers anys han omplert els carrers d'una manera molt més multitudinària que en fa 15, i en això és així. Llavors, què passa? Que, bueno, les dones estan més mobilitzades i aquesta mobilització feminista que abarca molts àmbits de la vida també fa que surtin al carrer en altres moments que no sigui només el 8 de març. I potser això igual és el que sorprèn ara, no?
Que a l'espai urbà també hi hagi dones, no?
Exacte.
És una cosa que ens estranya i no
I
ens
joves.
I joves, clar.
Dones, clar. Joves, homes joves.
Sí, jo crec que també hi ha un punt en el que, perquè sobretot pel que deia en Jordi Borràs, no? Que hi havia aquesta cosa de la testosterona als carrers, tot és testosterona, també de generar el discurs cap a més la part més criminalitzadora de la violència, tot això que estem sentint aquests dies. Hi ha un punt en què penso que segurament també és una invisibilització de comportaments propis també de la dona, que com podrien ser la ràbia o el rebuig a certes coses. I que a mi també em sentia una mica ofesa de dir, què vol dir que les dones no ens podem enfadar? No? La testosterona ha agafat el poder de la lluita, de la rebeldia, i hi ha un punt en què dius, home, no, ho sabem perfectament, i jo veure dones allà fent barricades a l'Urquinaona, doncs realment m'ha posat molt contenta, he de dir, perquè hi han estat sempre.
Sí.
Vull dir, ara com a mínim tenim càmeres.
Jo, una cosa que m'ha sobtat quan buscava coses, no, és hi ha una revolta que es diu la revolta de les dones, que la protagonitzen a Barcelona l'any 1918, i que allí els homes no tenen cap tipus de protagonisme, i tot ve perquè, bueno, és la revolta del pa, no? Puja molt el preu, i una veïna, una veïna que es deia Amàlia Alegre, penja un cartell en què convoca les seues veïnes a una protesta a les portes del govern civil i arriben 500 dones, no?, al que és ara Pla de Palau. Llavors fan una reunió amb el governador perquè allí hi havia la seu i tal, però no arriba a res. I què fan? S'organitzen, fan una segona manifestació, allí hi ha aldarulls, comencen a saltar carboneries, l'endemà continuen, és a dir, i aquest procés durarà uns quants dies, no? I realment van a l'Avinguda Paral·lel, no volen que els homes se manifesten en elles, fan allò, tancar bordells, cabarets, cafès, acaben atacant allò, els magatzems del Siglo, que era com un símbol de la burgesia, no?
Sí, sí.
I estem parlant del 1918, i aquesta vaga guanya molts suports entre les dones barcelonines, i al cap d'uns dies s'acaben adherint gent que no és només de classe treballadora. I això és com una mica una ja primera vaga feminista i violenta, no?
La Júlia parlava fa un moment d'aquestes imatges, no? Que ara tenim imatges, que tenim les xarxes socials, sí, constantment, no? Que ens arriben tota aquesta informació als nostres mòbils. No obstant, hi ha imatges també. Tu estàs investigant sobre aquestes fotografies d'aquestes dones, vull dir que
sí,
tenim aquestes informacions.
Clar, el problema és que tenim com una gran riquesa de premsa entre 1900 i 1939, però hi ha 40 anys de dictadura que fan que tot aquest patrimoni es pergui. Mm. Bueno, no és que es pergui, perdó, és que passa a ser totalment tapat, aniquilat i silenciat. Llavors, això és una feina d'hemeroteca de molta paciència. Per exemple, no sé, a mi em va agradar molt una fotografia que vaig trobar fa un temps de Frederic Vallell, que és una petita manifestació de floristes de la Rambla el 1906, perquè va haver un atemptat i va morir una florista, no? O hi ha unes fotos molt maques d'una gran manifestació antifeixista que es va fer a Barcelona el 1934. Llavors, les dones i els homes sembla que anessin separats a la manifestació. I elles van totes agafades de les mans i veus tot un grup de dones i al darrere van els homes, no? I vull dir que sí que estaven al carrer. I això, clar, el que passa és que 40 anys d'autoritarisme ens han robat la cultura democràtica i també la cultura popular. Llavors, és una feina que s'ha de fer, no?, de treball i d'intentar recuperar-ho. També hem de dir que, a veure, el moviment obrer a les dones no les... És a dir, no els donava massa canxa.
No.
Hem de ser realistes. Era un moviment molt masculí, i no només molt masculí, sinó que les dones no tenien la possibilitat tampoc, perquè tenien unes jornades laborals llarguíssimes, perquè tenien uns sous molt més baixos, perquè el seu espai no era anar al cafè o anar a l'Ateneu, parlo de principi de segle fins a la República, no, era l'espai de reunió on ells anaven, perquè ella se n'anava a casa a cuidar els crios o a fer les tasques de la casa. Els obrers tampoc no es van caracteritzar gaire per compartir les tasques domèstiques amb les seves dones, no? Ni els anarquistes. Dins de l'anarquisme hi ha un debat boníssim amb això, perquè es van pegant allò pulles a la premsa entre un dels líders, el Marianet, i la Lucía Sánchez Saornil, sobre el tema aquest, no? Llavors, clar, la dona, diguem, treballadora, li costa molt també accedir a l'espai on poder-se organitzar i a l'espai de lluita per la seva pròpia manera de viure, i també per això, pel moment històric que les dones tenien vetat l'espai públic, no?
Creus que una mica tot el que està passant pot ser llegit com un homenatge? Es parla de Setmana Tràgica, però podem parlar d'aquestes dones que també sortien al carrer o estan completament oblidades, invisibilitzades? I feines com la teva fa que es recuperi tot això?
Bueno, a poc a poc, formiguetes. No sé, jo crec que a mi, per exemple, el que em preocupa, no? Tu us dic que dono classes, no? A mi em preocupa moltes vegades quan veig que hi ha una sensibilitat, no?, darrerament, quan demanem fer treballs d'història al periodisme, sempre són temes lliures. Jo sempre crec que els meus alumnes han de treballar amb els temes que els interessen, i d'entrada la història no els ho agrada, no? Llavors hi ha, com a mínim, que facin algo que els ho cridi l'atenció. Sí que noto que en els darrers cursos Jo sempre ho dic, encara que penseu que no existeix, igual existeix. Vosaltres demaneu, no? Vull una dona que fes cròniques de guerra i que després la fusellessin. Dic, vale, doncs n'hi ha una, la vam trobar i tal. Vull, i sí que en els darrers anys el que estic notant és que hi ha moltes ganes de treballar des d'una perspectiva de gènere, el que sigui, que si com va tractar la premsa la campanya del vot de la dona durant la República, com se va tractar durant la transició el tema de l'avortament. Vull dir, he tingut treballs molt interessants, que a part no ho ha fet ningú prèviament, no. Però jo sempre els ho dic, a mi em sap una mica de greu que teniu uns referents de dones internacionals, no? I d'altres lluites, però no coneixeu qui va lluitar aquí, no? I jo en això crec que és una herència de 40 anys de dictadura i d'una mala transició, que va ser una transacció, i d'una mala educació en cultura democràtica. Perquè tu pots estar d'acord o no amb Federica Montseny, en Passionària, en, no sé, en Lucía Sánchez Saornil o amb qui sigui, però les has de conèixer. Aleshores et quedes molt penjada d'Angela Davis, però aquí va haver una gent que va lluitar moltíssim, no?
I bé, Teresa, jo crec que m'encanta poder tancar una mica amb això que estàs dient, perquè realment m'ho havia apuntat. Dic, la importància dels referents, jo per exemple des del món del teatre, no, que ens ho plantegem molt, de per què sempre agafem referents externs per parlar de temes que ens afecten, quan aquí en tenim i tenim una història terriblement complexa i que a més podem trobar tots aquests referents, i especialment els referents de dones, que és el que ara una mica necessitem com a dones que vivim en aquest present, no? Que ens estaves dient. Jo també crec que hi ha un punt en el que la separació del carrer a les institucions també fa molt de mal, que sempre ens quedem una mica amb la cara visible de les lluites i amb la cara que fa els pactes i es fa la foto, i oblidem una mica el que realment es lluita dia a dia. I bé, una mica per acabar, nosaltres estàvem una mica dient, doncs ens sap molt de greu que no surtin els noms, no? Aquesta cosa d'invisibilitzem i invisibilitzem, i hem pensat, diem una mica de guerrilleres de la història, així perquè com a mínim a la gent li pugui sonar una mica. Tu ens has dit molts noms d'aquí que em semblen meravellosos, perquè realment molts cops anem a referents externs, però tenim molts d'altres.
Tenim molts referents. De fet, aquesta secció ens l'ha feta la Marta Domènech, que ha fet un recull de dones guerrilleres, de milicianes, per exemple, la Casilda Hernández Vargas, que és una miliciana anarquista que durant la Guerra Civil va participar en la defensa de Sant Sebastià, a la Batalla d'Irún, a la columna de Hilario Zamora, al front d'Aragó i al front de l'Ebre. I en acabar la guerra es va exiliar, com tantes altres, a França i va passar per el camp de concentració d'Argelès. Una altra guerrillera que ens ha buscat la Marta, més llunyana, és la Yolanda Colom, en aquest cas és guerrillera guatemalteca, que durant 11 anys va militar a l'Ejército Guerrillero de los Pobres, al EGP, i durant 9 en Octubre Revolucionario. Una altra que també tenim, en aquest cas ens anem a visitar les dones kurdes, que aquests dies també estan sortint.
Sí.
És la comandant Ariane de les unitats de defensa de les dones kurdes, i a més és la protagonista del documental de l'Alba Sotorra amb el nom la comandanta Ariane. Una altra, i anem acabant, és la Camila Cienfuegos, no confondre amb Camilo Cienfuegos de Cuba, que després de 27 anys de lluita armada a les FARC, l'exguerrillera va ser part de la subcomissió de gènere en els diàlogos de la paz de l'Havana, i el seu objectiu era inculcar el concepte de feminisme insurgente. Ara, amb totes aquestes guerrilleres que anem anomenant, al final aquest programa també té aquesta voluntat de recuperar referents i a fer-nos acompanyar de persones com la Teresa, que ens aporten aquestes noves idees que a vegades, i per 40 anys de dictadura i altres anys d'aquesta transició que s'ha anomenat transacció, i a mi m'ha semblat molt interessant, hem perdut, però estem recuperant des de les universitats i des d'aquesta humil atalaieta que tenim, i que intentem fer aquesta feina també per una mica posar veu a les que no tenen veu, a les que l'han perdut. Moltes gràcies, Teresa. Estem encantadíssimes de que hagis vingut. Pots tornar quan vulguis.
Sí, per favor.
I per explicar-nos més coses i fer un especial. Un especial només monogràfic, fotografia anarquista de dones. I aquí
ha,
seràs
sempre...
Ja,
sí,
estem segures que n'hi ha. I aquí seràs sempre molt benvinguda. Moltes gràcies.
Gràcies.
Dones i cultura.
Bé, avui a Momentos Musicales de Dones i Cultura us portem un himne.
Digues que sí.
Un himne, la Gage, que no tinc ni idea com es pronuncia això, no en tinc ni papes de francès.
Jo ara ho estava llegint i pensava,
disculpeu,
no sabem
francòfons,
francès.
Però no. Sé moltes coses, però francès no.
No.
De Kenny Arcana. Kenny Arcana és una rapera francesa amb arrels argentines, activista i militant de causes properes a lluites antiglobalització i de desobediència civil amb la Gage du Peuple. Igualment, tampoc m'ho estic inventant. Col·lectiu creat l'any 2004 anuals al barri del centre de Marsella. Ens agrada molt aquesta cançó perquè és un himne de la legitimació de la resistència i de la ràbia com a motor de la indignació. Hi ha certs col·lectius, especialment, als quals la ràbia els hi ha estat negada, com si la violència només pogués ser exercida pel poder i l'hegemonia. I com diu Arcana a la seva cançó, sempre siguem nosaltres els innocents entre els trets. Us deixem amb la cançó fent-nos nostra una de les frases que més es repeteixen a Xile aquests dies. No sentir ràbia és privilegio.
Jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On prend la rage, on prend la rage, le cœur, la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On prend la rage, on prend la rage, le cœur, la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On prend la rage, on prend la rage, le cœur, la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On prend la rage, on prend la rage, le cœur, la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On prend la rage, on prend la rage, le cœur, la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On prend la rage, on prend la rage, le cœur, la foi. On
Trolls.
Trolls. Trolls.
La 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 la.
Doncs ja ho sabeu, arriba la secció que tothom estava esperant. I per què? Arriben els trolls. Sí, doncs sí, a Twitter sempre és Nadal i a Twitter s'hi poden trobar regals de tota mena, de tota índole, de tota condició. I avui, Júlia, quins regals ens portes?
Avui us porto un material, he de dir, inclassificable. Jo no sabia ni en quina secció col·locar aquest material.
Trolls, trolls és la teva secció.
Crec que és la millor perquè realment és on em sento més còmoda.
És la teva preferida.
És la meva preferida.
És la teva preferida.
No sé si es nota.
Confessa-ho.
Mira, de veritat jo no tinc noms per aquest material, eh? És un document que al meu parer és de culte instantani. És història viva del teatre català.
Quina meravella.
Abans, però, hauria d'explicar a les nostres oients un terme que utilitza el jovent i que s'escau totalment a la joia que tenim entre les nostres mans, ok? La paraula bif.
Bif, bif, la paraula bif. No, no sé què vol dir, no sóc tan jove.
No ets tan jove.
No, és mentida, sí que sóc jove.
Que no és vedella, diguéssim, que no, significa literalment no. paraula, però el bif, que sobretot molt amb l'ambient del rap, significa...
I del trap.
I del trap, clar, perquè el trap ve del rap, del rap.
Young bif.
Young bif, exacte. Doncs significa una disputa pública. En aquest cas a xarxes socials o mitjans de comunicació entre dues o diverses persones doncs mediàtiques i que es pica. Pique, vaja, el pique de tota la vida.
El clàssic pique de tota la vida. Tu dius, jo dic i...
Exacte.
Bueno,
I
ja està.
I això. Sí. I quedem més o menys, doncs, bueno, a vegades quedes bé i d'altres no tant.
Explica'ns
doncs,
aquest bif.
El que em sembla més excepcional és que s'afegeixin doncs, aquest ja consolidat gènere dramàtic, perquè per mi és un gènere per ell mateix, el bif, dues eminències teatrals com, atenció,
a veure.
Joan Oller i Joan Lluís Bozzo. Vull dir, senyores, lucha de titanes.
En sèrio? Bif d'aquests dos senyors?
Sí. Mira, resulta que en Joan Oller estrena al Nacional La mort i la primavera de la Rodoreda. Mm. Ja sabeu, en aquesta temporada tan paritària. Una mica en aparença, però després quan rasques, doncs ja sabem
cert,
què passa.
Certament, certament.
Doncs en Bozzo no li va semblar bé que algú que ha deixat clar, com Oller, en múltiples entrevistes i articles, que no només no és indepe, sinó que sí que caga força, això també s'hi ha de dir, doncs estrenés al Teatre de Catalunya, vale? Doncs Oller, el programa aquí amb Josep Cuní, de la SER...
Un altre gran senyor.
Un altre gran senyor. És que ja he dit, Lucha de Titanes.
Lucha de Titanes, sí, no hi dos, hi tres.
Això és la Catalunya que volem.
Exacte.
doncs això, en Oller, en resposta a aquest tuit que va fer el Bozzo, va opinar al respecte. I atenció, perquè això passa ràpid i no podem perdre detall.
A veure.
Jo li proposo al Bozzo que faci un altre musical, que no es retiri, home, que sigui Caça de Bruixes o Cacera de Bruixes. Ja està. I tot serà plenament coherent. És molt dur veure com unes estructures nacionals no pots participar amb elles perquè figura que no ets de la mitja Catalunya que els dona suport. És increïble. Ho trobo al·lucinant. S'acaba de vendre el Teatre Victòria, en el Mago Pop, i resulta que s'avorreix aquest tio. I em busca les pessigolles i no sap que ell no em fa gràcia.
Vale, uala!
Uala.
He de dir que jo, mira, us prometo que una mica els mugrons de puntes em van posar al veure un bif entre mascles del Teatre Català. Una mica. I que les receptores, a més, no fóssim nosaltres, les babinistes,
no,
que això ja va
entre
bé.
Entre ells,
exacte,
no? Vosaltres us lo guisais i us lo coméis.
Però a veure, pas a pas. Analitzem això. Joan Oller diu que faci un musical, vale? El Bozzo,
sí.
Caça o cacera de bruixes, bla, bla, bla.
Sí.
I llavors, clar, jo voldria dir una cosa. La cacera de bruixes, això jo crec que ha de quedar molt clar,
sí.
Va ser un genocidi on van morir milers i milers de dones i que ha assentat l'imaginari misògin que tenim a la nostra societat.
Així que...
És a dir, exacte. Vull dir, la cacera de bruixes va servir per posar la dona en la situació de merda que ha viscut històricament. Llavors, una cosa terrible que van viure les dones, les xatis, Oller.
No,
vale?
Tu, no. Ni el teu col·lega o ex-col·lega.
Exacte, és a dir, més enllà del tuit desafortunat del Bozzo, més enllà d'això, que estigui avorrit o no, ara que s'ha venut el Victòria.
El Mago Pop.
El Mago Pop. Però prou ja de banalitzar la cacera de bruixes, home, ja, prou, que se us posa la boca a la mínima, és igual de greu que banalitzar el nazisme.
Llegiu la Federici.
Exacte, per favor. I a més, una cacera de bruixes és que o et cremin a la foguera o et desterrin del teu cercle professional i personal, i jo diria que precisament en Joan Oller precisament malament no li va.
No, no li va malament.
No, no pots dir que, ai, la cacera de bruixes, que no em deixa estrenar el TNC 2 dies abans d'estrenar el TNC. És que veieu la paradoxa aquí o no?
És complicat, és complicat.
Vaja, jo crec que hi ha algú que falla. I per altra banda, un tuit o molts tuits a mitjis no és censura, és opinió, per favor, però ja sé que els tòtems de la cultura androcèntrica no esteu gaire acostumats a les crítiques, però hauríeu de començar-vos a acostumar, per favor. Però bé, seguim, perquè de veritat hi ha molt de material aquí. Seguim perquè l'amic Carles Francino s'hi suma.
Estem parlant de gent de la cultura, estem parlant de gent que crea, de gent, per tant, que té una sensibilitat i suposadament una tolerància cap a sentiments, cap a manifestacions de tot tipus, i que estiguem amb aquesta mena de pràctica de llistes negres o de bons i dolents.
Bé, aviam, seré molt breu, val? Ja sabem que hi ha gent de la cultura que té menys sensibilitat que una espardenya, així que tampoc idealitzem la professió ara. No. I sensibilitat, oh, Dios mío, no, bobe mío, no. I sobre llistes negres, aviam, no sé, a mi és que em fa cosa que la gent que treballa sense parar i que té una cartera ben frondosa de bitllets, doncs digui coses sobre llistes negres. Jo, què voleu que us digui? Mira, jo sóc així. Seguim.
Has patit alguna conseqüència a partir d'això?
I tant. Moltíssima gent preciosa que m'ha escrit dient, nano, hem de fer una copa.
Vaja! plot twist, canvi de guió. Em sembla que la cacera de bruixes no era tan greu, eh? Vull dir, a mi que em truquin els meus col·legues, anem a fer unes birres, benvinguda sigui la cacera de bruixes.
La cacera de bruixes s'acaba amb un Cuba Libre.
S'acaba a l'Helio Gaval.
Total.
I ara, perdoneu, però crec que aquest, és difícil dir-ho, però crec que aquest que ve és el meu preferit.
Ampliar un any.
Ahir m'ha trucat la Cuixet dient, nen, hem de ser un xampany per celebrar. I el bonzo va ben sifon. Fota't. Apa.
És que clar, artista convidada Isabel Cuixet.
El Dry Martini fent això.
Amb tota aquesta cosa de Déu meu, que malament ho estem passant, som els fills de les bruixes que no vau poder cremar i bevem xampany, vale? I mentre el Bozzo bevent sifon, que és com una imatge molt trista.
Molt trist, veure sifon sense vermut és molt trist.
Sí, i a bocagant. I el riure malèfic del Cuní de fons. Uau. Vaja, jo, obra mestra, ja us ho he dit al principi.
Ara, la cosa, entre titans.
Bif entre titans. La cosa continua, però jo ja ho deixo al gaudi o al no gaudi de cadascú, d'acord? Acabaré la secció ja amb 3 tuits i penso que no calen ni comentaris. Jocs de paraules d'un virtuosisme increïble. En Bozzo, que va esborrar el tuit original, però que va respondre a tall de l'entrevista a Twitter amb un, atenció, aquest va ser el tuit, Joan Botioller. Perdó. Això és que em sembla excepcional. Punt. I tothom... I un seguidor de la SER, un tal Guerrero Avant, que responia a Bozzo amb un... Joan Lluís Bozzolini. Vull dir... Maravilla. He took the bomb.
Doncs ha arribat l'hora de la Tila. Després de tant bif, després de tant pim-pam-pum entre senyors, que si el Cuní, que si el Francino, que si arriba la Cuixet com a artista convidada i un gimlet al Dry Martini, ara arriba el moment de respirar fons, escalfar aigua i posar-nos zen per encara una mica més aquesta crua realitat que ens envolta. I avui portem 2 temes per l'hora de la Tila que ha preparat la Marta. Júlia, què? Com ho tenim, això?
Bé, tenim 2 punts. El primer punt és la trista i poc profunda cobertura que des dels mitjans catalans públics es fa de les notícies sobre cultura.
Mal, muy mal.
Bé, del que ells consideren que són notícies culturals. Us farem un símil perquè ho entengueu bé. Imagineu que la secció de política del Telenotícies Vespre, les notícies fossin, 2 punts. A les 11 s'ha celebrat una roda de premsa amb el conseller de Territori. Demà s'inaugura un nou hospital a Sant Joan de les Abadesses. Josep Trias rep un guardó per la seva carrera política. Punt. Home, pensaríeu, caramba, quina merda d'informació, no?
Collons, dir, aquells collons ja famosos.
De dalt, collons. Doncs això és exactament el que es fa a la secció de notícies culturals, sense entrar en la durada. Perquè si la comparem amb altres seccions, com la d'esports, la profunditat de la secció doncs, cultural és igual a zero. I la gran majoria de notícies són informacions d'agenda, s'estrena tal obra o tal pel·lícula, i sempre estrenes de grans teatres, per suposat, mai de l'escena emergent o alternativa. Majoritàriament Majoritàriament s'exalten figures i personalitats ja molt consolidades i mai s'entra en termes culturals que ja no tenen a veure amb l'exhibició. Precarietat, cultura comunitària, nous llenguatges, política cultural, etc. Així que TV3 i Catalunya Ràdio, doneu-li una volteta que segur que ho podeu fer una mica millor.
Segur que sí.
L'altre tema, que també ens va la mar de bé amb la tasseta de Tila, que tenim aquí entre les mans, és la manca de veus crítiques amb la gestió del procés i amb tot el que està passant des de la sentència. Direu, no, hi ha molta gent de la cultura que s'ha posicionat amb els presos, que participa a les manis i llegeix manifestos. Vale, sí, això és cert, però és això aportar una mirada crítica sobre tot el que està passant? Perquè nosaltres creiem que el món de la cultura és essencialment doncs conservador.
Doncs sí.
Poca gent s'atreveix a opinar o compartir reflexions que després sí que fan en privat. Doncs mireu, dues de les persones que han aprofitat els seus altaveus per dir la seva són dues dones joves i feministes. La Clara Peya i la Cristina Morales. Molt fans de les dues.
Som molt, molt fans de la Peya i de la Morales. Molt fans.
A favor. I bé, mira, doncs des de l'altra banda de l'Atlàntic, una dona jove feminista també ha dit la seva del que està passant a Xile. I Xile Despertó i la cantautora Camila Moreno no ha deixat perdre l'ocasió per dir això.
Estoy con una profunda admiración, con un profundo orgullo por lo organizado que hemos sido, por lo generoso que hemos sido, por lo valiente que hemos sido. Gracias a los estudiantes, gracias a la gente mayor que se ha atrevido a apoyar esta causa. Y tenemos que seguir porque van a vendernos que está la cagada. Van a decirnos que van a cerrar los supermercados, van a decirnos que van a cerrar las farmacias, va a haber desabastecimiento y va a pasar el mismo clima que pasó antes del golpe. Y no podemos permitirlo, no podemos permitirlo, no de nuevo, no de nuevo. Esta revolución no puede parar, esta revolución es por la dignidad humana, básica, sentido común, no estamos pidiendo nada más que sentido común. Esto no tiene que ver con los 30 pesos del alza de transporte, tiene que ver con la educación, con la salud, con la dignidad de los sueldos, con la vivienda, con el derecho a amar a quien queramos amar, con derecho a ser a quien queramos ser, con derecho, con el derecho, con el derecho a la vida, a la libertad, a la paz, a la libre expresión. Necesitamos urgente que este gobierno deje de decir que somos vándalos, que somos violentos, cuando ellos han puesto a los militares en la
notícies orgàsmiques assegurades.
Vaya, vaya. Entrem a la teva secció preferida, Neus.
M'encanta aquesta secció. Tots de trolls i jo de Satisfyer.
Que cadascú té el seu. S'excita com pot. Quines bones notícies tenim aquest mes, eh? Després de prendre'ns una Tila o un laxatín. Agafeu el vostre Satisfyer i a gaudir que també han passat coses bones aquests dies.
Doncs sí, alguna coseta bona ha passat. I aquí portem algunes notícies orgàsmiques assegurades en aquesta secció, la meva preferida, certament el Satisfyer Pro. Comencem. A Colòmbia, Claudia López ha guanyat les eleccions a l'alcaldia de Bogotà i ho ha celebrat. Oh, sorpresa, com se celebren les coses? Doncs fent petons, no? Fent-nos doncs petons. Sí. Doncs Claudia López s'ha fet un petó amb la seva parella, que també és una dona. I això ha posat molt nerviosos els matxirols opositors, han fet tuits, han fet articles. Mare de Déu, senyor, a vegades que clar, sembla això... que estiguem...
És tan trist que hagi de ser notícia encara una cosa com aquesta.
Tristíssim, però tot i així... Nosaltres, en aquesta secció, estem molt contentes, felicitem a Claudia López i felicitem que a Colòmbia es comencin a haver-hi canvis. Aquesta secció ens ha sortit, aquest programa trobo que ens ha sortit molt, molt llatinoamericà, estic
sí,
encantada.
Sí, és aquesta cosa internacionalista, no?
Fantàstic,
estem...
això ens agrada.
Viva.
Sí que sí, digue que sí. Una altra notícia per orgasme, si és que no l'heu tingut ja. L'exposició Feminismes al CCCB segueix i segueix amb una programació magnífica i el dilluns 4 ens visitarà Mariluz Esteban, que és una activista feminista autora de el feminisme i les transformacions en política. Mariluz Esteban és una referent i té una frase que a mi m'encanta, que diu que el feminisme sempre ha estat en moviment i continua fent-ho. Està sempre actiu i en transformació, és un moviment constant i sense fi. Això que parlàvem fa un moment amb la Teresa Ferrer, no? Aquest feminisme que està actiu, aquest feminisme que es veu i aquell feminisme que han invisibilitzat.
Total.
I una de les tasques que fa Mariluz Esteban és sobretot parlar d'aquest lligam entre el passat i el present, de recuperar tots aquests referents del feminisme que 40 anys de dictadura han borrat. I és una tasca que fa i que la fa molt bé, molt recomanable aquesta xerrada. I molt recomanable veure aquesta exposició i totes les activitats paral·leles que fan. Per exemple, un altre que es diu Les Muertes Chiquites, que parla precisament del dret a l'orgasme d'un grup de dones mexicanes. Molt recomanable el documental Les Muertes Chiquites.
Olé.
I seguim. Seguim també amb bones notícies. S'acaba d'acabar el Festival Protesta a Vic. Sortim una mica de l'esfera de Barcelona. Hem anat a Xile, hem anat a Bogotà. Ara anem a Vic,
anem
clar que
plana.
Sí. Anem a la Plana de Vic. I a la Plana de Vic es fa un festival, el Festival Protesta. És un festival de cinema, és un festival de curs, on també es fan tertúlies i debats. I enguany es feia sota el lema Protestant el gènere. Aquest festival, sobretot aquest any, estava encarat a parlar de visibilitzar les diferents identitats, parlar de gèneres fluids, parlar de què vol ser, de què és ser un home, de què és ser una dona, de triar la pròpia identitat, etc, etc.
Sí.
Molt recomanable, s'ha acabat, però a la pàgina web podeu recuperar les tertúlies, els debats que es van fer i també podeu consultar les pel·lícules que es van veure per si les podeu buscar a Filmin, a Netflix o a la plataforma que més ràbia us faci.
Un festival que ens encanta, que està fet per gent amb molt, molt, molt de carinyo i amb moltíssim rigor, vull dir que bravo.
I un festival que està fet per dones.
Olé.
No és que sigui paritari, és que supera. Supera
com
creces, de molt, de molt. De fet, crec que hi ha dos o tres anys, molt macos, sí, mm-hmm. però crec que estan en minoria i això també ens agrada.
Sí.
Més coses. Passem del cinema a les sèries, aquestes que volem veure a casa, i recomanem una sèrie que es diu Unbelievable, creed-me, és la traducció que han fet en castellà i està a Netflix. És una sèrie que ens agrada perquè explora el percurs de la denúncia d'una violació i com es revictimitza a la persona que ha estat agredida. És una sèrie que, a més, està feta des de, en perspectiva de gènere, és una sèrie que mostra les diferents cares del que és la policia quan hi ha una violació, del tractament que es fa per part dels agents de seguretat i també per part dels mitjans de comunicació, i crec que és altament recomanable, sobretot per això, no? Per deixar de parlar de víctimes i parlar de supervivents, que també és una cosa que des d'aquí reivindiquem.
Sí.
I última d'aquesta secció, última proposta orgàsmica, és anar al teatre, al Teatre Lliure, a veure Paisajes para no colorear, protagonitzat per un grup de joves xilenes que no són actrius professionals i que relaten escenes de violència contra les adolescents. Molt recomanable, teatre a flor de pell, i la Teresa ens ha comentat fa un momentet que havia estat a la presentació i que
sí.
és bastant flipant.
I estaran 3 setmanes, que vol dir que és una gran aposta del Teatre Lliure, i esperem realment que els hi vagi bé, així que aneu a visitar-les.
Doncs sí, hi anirem. Thank you.
Dones i cultura.
Doncs, fins aquí hem arribat avui. Esperem que us hagi agradat molt el primer programa de la segona temporada. Ja en van dues, Júlia, uau, que bé.
Caramba, eh?
Que bé, que bé.
Comencem a fer una mica bé, ara.
Jo crec que sí. Jo crec que en farem més i millors. I recordeu que aquest és un espai obert per a totes i ens podeu fer arribar les vostres peticions i comentaris a les xarxes socials, a Facebook i a Twitter, amb l'etiqueta hashtag Ràdio Dones i Cultura. I recupereu el programa quan vulgueu mitjançant el podcast a la web de Ràdio Fabra. Una abraçada molt gran i fins la propera.
Adéu.